Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, 22 de gener. Crec que no hi ha dubtes ara ja a aquestes alçades que Òscar Cano i Carlos Rosende són els artífexs d'haver girat el mitjó radicalment. I a més, en un temps rècord, passant pocs dies de 8 a només un punt respecte a la permanència, era un fet que ni els més optimistes podien preveure. No hi ha res fet, però el que sí que és una certesa és que aquest mort és molt viu. Els números canten per ells sols. 9 de 9 a la nova Creu Alta amb Cano, 9 de 9 en els últims 3 partits i en el global del Granadí aquí a Sabadell, 13 de 21, gairebé una mitjana de 2 punts per partit que de sobre es donaria per salvar-se. El més difícil, que era reenganxar-se al tren de la permanència i no deixar-se anar, s'ha aconseguit. Ara comença una nova lliga de 18 partits i, a més, que arrenca amb 2 duels directes, SD Logroñés i Rayo Majadahonda, i on només toca eixugar un puntet de desavantatge. I el millor de tot no és l'aspecte numèric, sinó les sensacions, l'esperit que ara sí que té aquest equip, molt més madur, molt més sencer, capaç de rebel·lar-se davant l'adversitat i fins i tot d'aixecar un marcador en contra davant d'un dels millors equips de la categoria i amb decisions arbitrals en contra. Així, fins i tot els més pessimistes poden creure en la permanència.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, la Beatriz Aguilar, amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, a la primera divisió, polèmica, hem hagut d'agafar aire, per parlar una miqueta del que era el Madrid-Almeria d'ahir amb remuntada, gol de Carvajal, entrat el temps afegit, amb 3 accions molt polèmiques i el que suposa una remuntada que deixa el Madrid a les portes del lideratge. Recordem, el Girona continua primer, però amb un partit més, el de la Supercopa, que té pendent de jugar encara el conjunt blanc, amb una golejada de l'equip de Michel ahir per 5-1 contra el Sevilla, amb un Barça que també va fer els deures, però el temps afegit, 2-4 al camp del Betis, i avui a les 9, tancant jornada, el Granada Atlético de Madrid. Per cert, el Barça és campió de la Supercopa d'Espanya. Déu-n'hi-do, la final no va tenir història. 7-0 a Butarque per les blaugranes, amb la noruega Graham Hansen com a MVP i autora d'un hat-trick. I a més de tot això, en tenis, Carlos Alcaraz per primer cop és als quarts de final de l'Obert d'Austràlia. Ha escombrat Kecmanovic per 6-4, 6-4 i 6-0. Dimecres lluitarà per un lloc a les semifinals contra l'alemany Zverev. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Tindrem el postpartit del 2-1 al Fortuna d'ahir a la nova Creu Alta, amb molt bon ambient, tot i no arribar als 4.000 espectadors, però déu-n'hi-do el que es va viure. També el triomf del Sabadell ve sobre la Botzina, el derbi de la divisió d'honor juvenil amb color una altra vegada mercantilista, i a les acaballes una mica d'embol o d'esquash.
L'actualitat de la primera ref.
Estem a res, a 10 dies del tancament del mercat de gener, i hi ha sortides en les últimes hores, com per exemple Miguel Santos, que no continua al Real Unión, o Marcos Gorriti baixa al Cornellà. A més d'això, la Lliga avança, el Depor ha arribat a la zona playoff després de mesos sense sèrie, des de l'inici de Lliga concretament. Ahir a Riazor 2-0 contra el líder, la Ponferradina. Els del Bierzo continuen al capdavant amb 39 punts, un més que el Nàstic, el Fortuna i la Cultural, cinquè el Depor amb 32. A la part baixa, el Teruel és el Cué, 15, Sestao 17, Logroñés i Rayo 19, el Sabadell cinquè per la cua, 20 punts. Fora del descens, el Cornellà un punt més, 21, 22 pel Tarazona amb 25 Real Unión.
La notícia curiosa.
És de sobres coneguda la història del Viven, o ara de la Societat de la Nieve, aquell equip uruguaià de rugbi que té un accident als Andes quan volaven cap a Xile, i com alguns d'ells sobreviuen més de 70 dies sota zero i sense menjar. Avui llegim al País: la Societat de la Nieve, el espíritu de Numa Turcati y el equipo de fútbol que lleva su nombre. El club, liderat en el seu dia pel jove, va néixer l'any 66 com a Loyola Football Club. Cinc dels fundadors van ser víctimes de la tragèdia i un d'ells no va pujar a l'avió perquè li van canviar un examen de la universitat. Tota aquesta història, insisteixo, a les pàgines del País.
De quin partit no estarem pendents?
Del Guadalupe Santa Ana, a les 2 de la matinada, hora d'aquí, clausura de la Lliga d'Ascens de Costa Rica.
I a les xarxes socials.
David Domínguez entrenant a Terres Alacantines ahir, ni més ni menys que amb Remco Evenepoel. Ho hem vist a les stories del ciclista sabadellenc a Instagram des de la Vila Joiosa.
Avui celebra el seu aniversari
la portera de l'Hostalpool Natació Sabadell, de waterpolo femení, i també de la selecció, Laura Ester.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor arlequinat ahir contra el Celta Fortuna, com sempre, fins les dues, per fer una piulada, teniu temps. Ha d'incloure sí o sí l'etiqueta al hashtag MVP946 i, de moment, la cosa va entre Vladis Kopotun o Antonio Moyano.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem de cara a barraca, 9 minuts i mig per sobre de la una més al sac, setmana que torna a començar amb una nova victòria, i evidentment, si parlàvem ara fa 7 dies que no estàvem acostumats a això i que era la primera vegada en tota la temporada que el Sabadell encadenava dues victòries seguides, doncs fer un 9 de 9 tampoc havia passat, òbviament, i de moment el balanç d'Òscar Cano a la nova Creu Alta, que continua immaculat. 3 partits, 3 triomfs arlequinats, 9 punts que s'han quedat a l'estadi creualtenc. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ahir, amb una victòria, amb un mèrit molt especial pel rival, per la polèmica arbitral que hi va haver, per haver de remuntar un marcador en contra, va ser un partit que va deixar un regust realment molt dolç, eh?
Sí, va passar de tot, eh? Va haver-hi emoció, va haver-hi tensió, polèmica, com dius, i fins i tot aquest final de festa, aquesta comunió perfecta durant tot el partit, però amb aquesta explosió d'alegria en el moment del xiulet final, perquè, com comentes, tot plegat va sortir a allò que es diu a demanar de boca, eh? Victòria amb remuntada. No remuntava amb victòria al Sabadell un partit, Adri, des de l'octubre del 2022. Per tant, ha plogut i molt per veure un partit que el Sabadell ha començat perdent i l'ha acabat no capgirant, o sigui, no remuntant, sinó capgirant del tot amb aquest triomf final. I ahir, com diem, a tot això, davant un equip de moltíssima qualitat, ho va demostrar sobretot a la primera meitat, tot i que el Sabadell el va saber neutralitzar i va poder jugar-li per moments, cadascú amb les seves armes, però li va poder jugar de tu a tu aquest Celta Fortuna. I en aquest sentit, després, en una segona meitat, on diríem que el Sabadell va saber estar molt millor i fins i tot per moments, en els moments decisius, va aconseguir que el Celta Fortuna no tingués reacció davant el que se li venia a sobre a l'equip de Claudio Giraldes. Però bé, en tot cas, com diem, victòria important ahir, la del Sabadell, la tercera consecutiva, com comentaves, i una victòria, després ho comentarem amb una miqueta més de calma, però que deixa l'equip d'Òscar Cano ara mateix a un sol punt, qui ens ho havia de dir fa res, un parell de mesos, a un sol punt d'assolir com a mínim aquest primer objectiu, que és el de sortir d'aquí baix. Ja no dic el d'aconseguir la permanència absoluta, però sí el de poder, com a mínim, abandonar les 5 últimes places de la classificació.
No va faltar res en el partit d'ahir, i com comentes, jo crec que els més optimistes, és que ja no és fa un mes, és que l'inici del 2024 el Sabadell l'arrenca a 8 punts de la permanència. En qüestió de dues setmanes ha aixugat 7 punts d'aquest desavantatge. Clar, queda molt per fer, I continues estant dins la zona de descens i és insostenible en aquest ritme, perquè si no és que et sortiries a la taula directament, segur que vindran derrotes, però al final la sensació que un pot tenir és que la feina més dura ja l'ha fet, no? De dir, jo corria un risc molt seriós el dia del Tarazona, per exemple, de quedar-te a 11 punts despenjadíssim, i tu ja t'has reenganxat aquest tren. Després ja veurem el què, però tu a la pomada estàs.
Sí, has fet la feina difícil, que és la de creure realment, i que els resultats així t'ho avalin també, que ets capaç de sortir, que ets capaç d'abandonar aquesta zona de perill, i potser és el mèrit més important que té el Sabadell en aquest inici d'any, per dir-ho així, i ja venia marcant tendència, tot i que algun resultat no havia acabat de sortir del tot bé, sense anar més lluny, l'últim del 2023, amb aquella derrota al final contundent al Reino de León, però com diem, les sensacions ja començaven a ser paleses, i ara els resultats les estan acabant de confirmar i d'acompanyar. Però bé, a tot això, amb un Òscar Cano fruit de tota l'eufòria col·lectiva, jo diria que, no et diré desbocat, ni molt menys, però sí que comença també a tenir aquesta sensació que les coses estan anant molt i molt bé, en bona part gràcies a la feina de l'equip, i un equip que per bandera ha tret aquesta de no rendir-se, de demostrar ja no només que és capaç de competir contra qualsevol rival, com estem dient, sinó que a més, a diferència del que ens va passar a principi de temporada, i no cal anar molt lluny per recordar-ho, un equip que es queia de seguida, que a la que se li torçava el partit abaixava els braços amb massa facilitat, ara ha convertit revertir-ho tot plegat i fer tot el contrari, aconseguir fer d'aquest no rendir-se la seva, com dic, bandera ara mateix principal. Capacitat de reacció, capacitat de competir, capacitat, insisteixo, de no abaixar els braços, i tot això és el que destaca. I comencem a escoltar-lo, Òscar Cano, a la roda de premsa que seguíem ahir en directe a Ràdio Sabadell i de la qual recuperem els millors moments.
Lo mejor del equipo es que está compuesto por gente con una capacidad infinita para no rendirse, infinita, es decir, una resistencia terrible y evidentemente mucho más de lo que ellos creen que son. Es decir, este equipo tiene muchísimo más incluso de lo que ellos creen que tienen dentro de sí, ¿no?
Evidentment és un entrenador que quan parla te l'escoltes, Òscar Cano, perquè ho fa allò... No es talla i no fa respostes breus precisament, però perquè també té molt contingut i deixa bastants titulars quan parla. Ahir, una vegada més, igual que la prèvia, roda de premsa que deixa diferents titulars. La primera, doncs aquesta que comentàvem ara, no? El tema de l'esperit rebel que té aquesta plantilla, fins i tot més del que ella mateixa creu, en paraules del granadí. Comencem per noms propis o què, Sergi?
Sí, anem a un protagonisme molt compartit. De l'anàlisi del partit en si ens hem saltat bon tros, el de si a la primera meitat vam estar millor així, si a la segona l'equip es va trobar bastant més còmode així. Anem als noms propis perquè en va tenir uns quants. Sobretot, principal focus ha centrat, perquè així ho estan dient també, aquest protagonisme en forma de gol, algunes de les cares noves. Ara fa una setmana, de fet fa tot just una setmana, ens hi trobàvem aquí per parlar de que Abdedamar havia estat l'heroi de Palamós, el seu debut, la seva titularitat, el seu gol, el gol dels 3 punts. Ahir Abde ho va tornar a fer i en aquest cas, a més, ell va repetir i s'hi va fer acompanyar de David Soto, una altra de les cares noves que ens ha deixat de moment aquest mercat invernal. En el cas del marroquí, titularitat i de nou gol. El gol de l'empat, un molt bon gol, una molt bona acció d'Estals, acompanyada en aquest cas pel servei inicial de Carles Salvador i per l'acció de Moyano, però després s'ha de tenir la sang freda que va tenir Abde per fer el gol de l'empat, i minuts, en aquest cas, més que a Palamós, pel navarrès, per David Soto, que a més va acabar sent l'heroi, en aquest cas del partit, gràcies al gol de la victòria. Se sol dir en aquests casos que és lleig allò de personalitzar, però han arribat, el seu rendiment com es buscava està sent immediat i per Òscar Cano, molt mèrit, i molt mèrit per algú més també.
Han tenido la suerte, ¿no?, de la fortuna de ser ellos los protagonistas en relación a los goles, ¿no? Pero es que además están trabajando muy bien y como siempre hay que acordarse del resto, ¿no?, que son los que permiten durante el trabajo diario que yo tenga dudas en elegir a uno o a otro y que ellos estén exigidos, ¿no? Y en eso hay un responsable claro, ¿no? Es decir, aquí hay un arquitecto clarísimo, o sea, no, yo ahí no tengo nada que ver, ¿no?
Doncs algú podria pensar en primer lloc. L'arquitecte deu ser ell, però clar, ell mateix es descarta de l'equació, eh?
Seria lleig, no?
Sí, sí, però vull dir, ell es descarta de l'equació ràpid i diu, ei, i jo no tinc res a veure amb tot això. Ho dic perquè si algú encara no sap per quina van aquestes últimes floretes d'Òscar Cano, anem a deixar-ho clar. Per ell, l'artífex d'aquesta bona reacció i d'aquesta nova bona versió que està oferint el Sabadell té nom i té cognom.
Aquí hay un arquitecto claro, que es Carlos Rosende, claro, además, clarísimo, es decir, que está muy por encima, ¿no?, de lo que es la media de los directores deportivos que hay, es decir, porque no es fácil, ¿eh? Cuando él empieza a trabajar, el Sabadell está a 8 puntos, con riesgo de ponerse incluso a 11 puntos, parece ser que no vamos a sacar la cabeza, no ganamos en Teruel, no ganamos al Arenteiro, ganamos in extremis en el 80 y muchos a Unionistas, y bueno, y no es fácil invitar a la gente a unirse a un proyecto que tiene olor a perdedor, ¿no?
Sí que feia oloreta, pudoreta, diria jo, a perdedor o a descendit, fins i tot, per utilitzar una altra paraula, però de moment més viu que mai. Aquest mort, l'arquitecte, ja tenim aquí sobrenom, per Carlos Rosende, que tindrà uns dies de molta feinada, eh? O sigui, estem a 22 de gener, 10 dies mal comptats.
Comptant avui, 10. O sigui, si tenim en compte que encara queda molt dia, queda molt dilluns per endavant, són 10 dies, perquè tot plegat es tanca el 31 de gener, recordem. Per tant, aquesta setmana i la que ve, meitat de la que ve, si més no, és la feina que se li ve a Carlos Rosende, perquè com hem anat repetint, i això no ha variat, com a mínim que sapiguem de manera oficial ni oficiosa, és que el Sabadell encara està a la recerca, com a mínim, Adri, i poso aquest com a mínim per no tancar cap porta, d'un parell de reforços més. És evident que tot focalitzat en la parcel·la defensiva, central i, sobretot, lateral dret, però és que ha arribat un punt que, veient també que el capítol de sortides jo no el donaria ni molt menys per tancat, tampoc, encara podem tenir alguna sorpresa en aquests 10 dies de la feina que li queda al director esportiu del Sabadell.
Doncs estarem atents a veure què acaba caient i què acaba sortint en aquests últims dies del mercat d'hivern. És veritat que s'ha pausat tot una mica i que ja comentàvem que tant l'operació del central com la del lateral dret serien parts llargs, o sigui, que aniria per temps, i veurem si és abans de l'AS de l'Oroñés o si hem d'esperar ja els últims dies el last rush, que diria l'Aleix Rivell, abans de veure les noves cares, les últimes d'aquesta finestra de gener. I llavors hi ha cares que són conegudes però que tu no esperaves amb elles, i ara ja no em refereixo, per exemple, que ho hem vingut comentant altres dies, a gent com Gualda, que els ha recuperat Òscar Cano amb la seva millor versió des que ha arribat al Granadí, sinó gent que directament té fitxa de filial, que no estava tenint oportunitats i que està irrompent, en el cas del nom propi en majúscules, Marc Marruecos, Marru, d'una manera brutal. És que jo ja, ara mateix, no descarto que pugui ser titular més d'hora que tard.
Sí, i a més, un jugador que ja el vam sentir ara fa alguns dies a parlar a Òscar Cano, clarament com a jugador a tot o de ple dret de la primera plantilla, i la veritat és que els fets estan donant aquesta raó al propi tècnic andalús. Per sobre d'ell, doncs, ni que sigui perquè els teníem una mica més coneguts, el propi Sander Ballero, que ahir va tornar a una convocatòria, o el cas de Vladis Kopotun, que ja amb fitxa del primer equip, la veritat és que s'està reivindicant en aquests 3 partits, 4 ja que porta de titularitat consecutiva i que està rendint a un gran nivell. Però, com dius, ahir el protagonisme a roda de premsa, si més no, va ser per a aquest jove que ha vingut a trencar una porta més, com és Marru, Marc Marruecos, elogis particulars pel de Barberà. Ahir va fer embogir la defensa del Celta Fortuna. De fet, va ser fins i tot el jugador, en aquest cas, que va revolucionar aquests últims minuts de partit. I Òscar Cano no se'n van estar de parlar d'ell en roda de premsa i de deixar clar que té també nom i cognom per quedar-se de ple dret, insistim, a la primera plantilla.
No me gustaría olvidarme de Marru, que es un jugadorazo, pero un jugadorazo. Es un diamante, además, poco académico, que es como me gustan a mí los jugadores. Él sale y juega. ¿Qué tiene que hacer? Jugar. Y él solo se va, a través de su intuición, se va generando y le va generando al equipo contrario situaciones de máximo estrés. Y bueno, y los que están jugando ahora mismo lo están haciendo bien y por eso están jugando, ¿no?
Doncs elogis del tècnic Arlequinat, un jugador que li agrada molt, Marc Marruecos, un enamorat d'aquest perfil de jugador descarat. Clar, jugar 11. I aquí hi ha una altra lectura. Estem esmentant noms propis des de fa setmanes, els Vladis, els Marro, els Dome, que estan irrompent amb força, sobretot dic aquests perquè són els més joves. Però vaja, que els que han arribat al mercat d'hivern servirien també dins de la mateixa equació. Jugadors amb els quals no comptaves perquè no hi eren o perquè estaven tenint pocs minuts i que de cop i volta es converteixen en molt protagonista. Però... clar, agafen el relleu d'uns jugadors que sí que venien amb una vitola, que sí que venien amb un cartell, amb una etiqueta, i que les últimes setmanes, completament inèdits, parlo... per no esmentar sempre els mateixos, que és molt evident que aquí hi ha dos melons, que és Manel Martínez i Cristian Herrera, jugadors vaques sagrades, podríem dir, i que no estan tenint ni un minut. Però és que hi ha més, o sigui, Carrión, Nando García, jugadors que fins i tot amb el mateix Oscar Cano havien tingut aquest rol important i que l'han anat perdent a mesura que passaven els partits.
Com dius, els Nando, Carrión, evidentment, per no citar els Cristian, Manel, o Carlos Beitia,
sí,
per posar
també
noms així damunt la taula. La veritat és que sorprèn per el rol que havien tingut en el principi de temporada i com l'han anat perdent aquest protagonisme al llarg de les últimes jornades, però el que no acaba de ser tan sorprèn és quan veus que l'equip està responent, Adri, i aquesta gent jove a la qual et refereixes, juntament amb altres que no són tan joves i que també estan tenint els seus minuts, estan traient endavant aquests resultats a les últimes jornades. Va deixar clar ahir Òscar Cano que no hi ha cap problema amb cap d'ells, amb cap d'aquests noms que hem deixat damunt la taula, però també que cal assumir que els hi toca treballar encara més si volen recuperar els minuts, perquè torna a reiterar Òscar Cano, la gent està responent i ara mateix el lloc és pels que s'ho han guanyat.
La mitad de mis partidos han jugado ellos, no, o más, ¿no? Por tanto, no, en ese sentido no hay ningún problema, ¿no? Ahora mismo pues consideramos que todo lo que hace el equipo antes de los últimos desmarques o con todo lo que hace el equipo antes de lo último, pues los desmarques de gente más rápida nos, en este momento de temporada, nos están viniendo mejor, ¿no?
Clar, en aquest sentit, Sergi, queden 9-10 dies pel final del mercat i la pregunta, la incògnita, el dubte és si algú mourà fitxa, no? De dir, ostres, aquí no estic tenint protagonisme i sóc un jugador cridat a fer coses importants a la categoria.
Jo no donava... T'ho he dit ara fa un moment. Jo no dono per tancada la porta de sortida i en aquest cas em referia més a això, el que estàs dient. Ja no tant que el Sabadell tingui intenció de fer fora algú, com ha estat el cas, per exemple, el més recent de Fran Callejón, sense anar més lluny, sinó perquè, com dius, algun d'aquests jugadors que veuen que han perdut aquest punt de protagonisme i que poden sentir que no el tindran en el que queda de temporada, que queda molta temporada per endavant, jo no descartaria que algú d'ells acabi trucant a la porta de la direcció esportiva per dir, mira, davant d'aquest nou escenari he trobat on puc ser més important i ara mateix de deixar alguna fitxa lliure. No hi ha res en aquest sentit, que sapiguem, però jo, torno a dir, jo no tancaria aquesta possibilitat en cap cas.
Fins i tot a capella es va escoltar l'himne i va haver-hi molt ambient. O sigui, al final... no és dels dies, ni molt menys, amb més públic a la nova Creu Alta, però sí que va fer un xup-xup diferent l'estadi, segurament per com va anar el partit. Polèmica arbitral, un partit aixecat pel Sabadell davant l'adversitat contra un molt bon equip i tot va propiciar una miqueta que l'agradaria... fos aquest tòpic tan manit de, no, és que és el jugador número 12, però és que ahir realment va haver-hi estones... Recordo, per exemple, per no parlar dels moments dels gols, etc. A la primera meitat encara, al tram final, hi ha un moment que esclata la nova Creu Alta contra el col·legiat d'un ambient de futbol, encara que no sigui en els 20.000 de Riazor, per dir alguna cosa.
Sí, ara anem amb la polèmica, que va haver-hi, i segurament, fruit d'aquesta polèmica, com dius, va respondre bona part del que ara comentarem, però és que va haver-hi moments en els quals no hi havia aquesta polèmica i el públic va estar molt intens ajudant l'equip, i això que ahir érem 3.600 i escaig, per tant, com dius, no és ni de bon tros una gran entrada, però sí una entrada en la mitjana del que, per sort o desgràcia, tenim a l'estadi de la nova Creu Alta. El públic es va entregar, com en els grans partits, com en les grans ocasions, i jo crec que fruit d'això, aquesta explosió final que dèiem abans, en el moment de celebrar tres punts que es tornaven a quedar a casa i de la manera com s'havien produït i s'havien aconseguit. Per a Òscar Cano, no hi ha mala oportunitat, no hi ha oportunitat que s'hagi de desaprofitar per donar les gràcies un cop més a l'afició i per encoratjar-los a tots plegats a continuar en aquesta línia pel futur que li ve a l'equip per endavant.
Nuestra afición, no vamos a tratar de darle muchas alegrías porque dándole mucha alegría obtendremos muchos puntos y por supuesto vamos a tener que ganar fuera de casa también, como no puede ser de otra manera, y obtener puntos fuera de casa, pero parte importante de la permanencia pasa por que esto sea un campo muy incómodo para los rivales que nos tienen de aquí al final que visitar.
Has promès polèmica, també, una mica de safareig, de picant.
A veure, és que va haver-hi. A més, avui que hem repescat, Roger Benet té aquests tocs de qualitat. Ahir no va estar molt enfeinat, no va trobar la foto, però avui l'ha trobada i la veritat és que és un tros d'aquelles de fotografia que no deixa massa marge a la interpretació en l'acció del gol del Celta Fortuna.
Crec que no calia tampoc molta interpretació. Jo crec que hi ha un parell de repeticions que ja s'intueix molt bé que està obrint el braç i després veus coses com, per exemple, Hurtola i Carles Salvador, que són els dos del Sabadell que estan a tocar de l'acció, de seguida protesten amb el gest de la mà. I el futbolista, quan torna de celebrar-ho, es posa les mans a la boca parlant amb un company i rient. Jo crec que en aquell moment li estava dient que sí, que l'he marcat amb la mà.
Jo no li trec mèrit a Roger Benet, que la foto és bona i que la poden trobar, si volen, a les xarxes socials.
El que té mèrit és que ho hagi descobert avui. Això té molt de mèrit. Molt de
evidentment
mèrit.
Es veu clarament com a Javi Rodríguez impacta amb el braç, no amb la mà ni amb l'espatlla, ara que s'ha posat tant de moda les últimes hores això de l'espatlla. No, és amb tot el braç que gairebé recull la pilota i la dirigeix cap a la porteria. Però bé, tot neix en aquesta pròpia jugada d'un possible fora de joc inicial que posteriorment el propi Òscar Cano deixa clar que no l'és, i de tot el que va passar després, el penal més que dubtós de Carles Salvador, per sort Damián el va estar ballar al pal, un fruit de jugades que van produir-se en qüestió de 3, 4, 5 minutets i que van fer doncs, que tot s'encengués una mica. Se li va preguntar a Òscar Cano també per aquesta polèmica. La primera, per disculpar al col·legiat, en aquest cas, o al cos arbitral, però sí per deixar clar i explicar i aclarir què és el que, en concret, ell li va retreure a l'assistent que cobria, en aquest cas, l'atac del Celta Fortuna a la primera meitat.
Todos nos equivocamos, los árbitros también. Yo lo único que le reprochaba a la juez de línea es que es decir, no ha podido ver si era fuera de juego o no porque ha estado más lenta que la jugada, pero son errores que podemos cometer todos, ¿no? Dicho sea de paso, en el descanso he visto que no era fuera de juego, ¿eh?
Rita Cabañero Mompó era l'assistent d'aquesta zona internacional, per cert, en categories femenines.
Sí, i el que sí que es va notar és el que dèiem, que l'havia agafat a contrapeu i que era, com diu Òscar Cano, impossible. En tot cas, que si encertés o s'equivoqués va ser més fruit de la intuïció o de l'atzar que no pas d'una bona posició. Però, és més, per Òscar Cano, ja posats a repassar jugades polèmiques, va fer un anàlisi ràpid del que ell entenia que havia passat i el que no havia passat, va tirar contra la seva pròpia teulada, en aquest sentit. Aquesta darrera jugada, falta claríssima de David Estals a la frontal de l'àrea. Les imatges avui han deixat clar que era fora de l'àrea, però que va anar allò que es diu...
D'un dit.
Sí, del canto un duro, que diuen en castellà. No és penal, sí, falta molt clara, i en aquest cas l'àrbitre no va voler saber res de la festa tampoc. Allò de la consciència intranquil·la o no, Òscar Cano també té la seva versió.
La última jugada, pues, a mí desde el banquillo me ha parecido penalti de Chino, ¿no? No sé si será o no cuando lo vea detenidamente, pero la verdad que ha sido muy aparatoso, ¿no?, lo que ahí ha ocurrido, ¿no? Relacionado con que si tenía o no la conciencia tranquila, yo ahí no, es decir, no creo en esas cosas. Yo creo en la honestidad de los profesionales y no creo, ¿no?, que estas cosas sucedan en el fútbol.
Doncs, clar, més no pot ser-ho. Òscar Cano, per cert, estava mirant Rita Cabañero Mompó, l'assistent, té TikTok. No té cap contingut, només 6 seguidors, però he fet un Google ràpid i m'ha aparegut aquí googlejant que té compte de TikTok. Demà, per cert, David Estals, el protagonista d'aquesta acció, riuràs amb com comenta aquesta jugada. Futur immediat, què tenim ara, Sergi?
Doncs mira, que a l'equip ara li venen dues setmanes, podríem dir, d'aquelles decisives, claus o molt importants a l'hora de sortir de la zona de descens. Si més no, perquè després de moltes setmanes de trobar-te allà baix a les places perilloses, ara ve un calendari, insisteixo, a 15 dies vista, realment propici. Toca visitar el Logroñés i rebre el Rayo Majadahonda a les dues pròximes jornades. En primer lloc, visitar les Gaunes. En cas de victòria, el Sabadell, ni que sigui per unes horetes, per allò de jugar dissabte i no diumenge, segur que sortiria del descens. Després dependria del que puguin fer, doncs, el Cornellà, el propi Rayo Majadahonda, etc. A Tarazona, que ara mateix s'ha situat en una zona còmoda, també amb bona dinàmica, els aragonesos. Però ni que sigui per unes hores, en cas de victòria, segur que el Sabadell dormirà de dissabte a diumenge fora de les places de descens. Això sí, per Òscar Cano, més enllà del que pugui passar, la clau determinant del que li ha de deparar el futur al Sabadell és no oblidar d'on es ve, de com s'està patint i de com de llarg ha de ser el camí encara, malgrat el bon moment actual.
Con la máxima humildad y sobre todo no olvidando que lo que nos ha traído hasta aquí es eso, trabajar, no escuchar cantos de sirena ni para bien ni para mal y pensar que hoy no, por supuesto, porque los chicos merecen disfrutar y mañana también, pero a partir del martes volver a coger agarrar el toro por los cuernos y preparar de la mejor manera posible al equipo para que compita en Logroño.
Doncs toca competir a Logroño. En aquest duel directe, a les Gaunes contra la SD Logroñés. Clar, li preguntàvem a Òscar Cano, hem estat aquí afusellant a preguntes sempre de com es gestiona estar a 8 punts de la permanència. Després van retallar contra Unionistes i una altra vegada després del Lleó a 8. Ara que només som a un punt, això com s'ha de gestionar? I responia que amb tota la naturalitat del món. Per tant, fer cas a Òscar Cano, que crec que de moment no li ha anat malament. El Sabadell, avui per això, dia d'escoltar-lo poc, el míster?
Sí, avui desconnexió, també pels jugadors i pel propi míster, per no haver-se d'escoltar gairebé ell mateix. Per ser una SD que està en dinàmica completament oposada al Sabadell, ha caigut en zona de descens després de 4 derrotes, Adri, consecutives que han encadenat i no hi ha cinquena dolenta. En aquest cas, esperem-ho dissabte, 6 de la tarda, aquest partit a les Gaunes davant la SD. En una setmana, per cert, que serà diferent, perquè tindrem diferents cites, per exemple, sense anar més lluny, dimecres no hi haurà roda de premsa del jugador, com és habitual, perquè si no hi ha canvi a l'agenda, que és previst és la presentació oficial. Algú pot pensar que estem prenent el pèl, però no, és real. Presentació oficial d'Abde i de David Soto. Els dos golejadors d'ahir encara no han estat presentats formalment com a jugadors del Sabadell.
Han anat massa ràpid. Correcte, aquí fent feina.
I dimecres els tindrem en roda de premsa, però el primer tast de David Soto, com sempre aquí a Ràdio Sabadell, aquesta tarda al Tribuna Preferent, podran escoltar les primeres declaracions del jugador navarrès. L'escoltarem per primera vegada des que va arribar al centre d'esports la setmana passada. I ja que parlem dels protagonistes d'avui, el Tribuna Preferent, protagonista de luxe, també una altra de les cares noves en aquest mercat d'hivern. Carles Salvador, avui, amb el Pau Vitori, amb el Roger Benet i amb tota la tropa del Tribuna.
Doncs estarem pendents a partir de les 7 al canal de Twitch de Ràdio Sabadell o a la 94.6 d'aquesta Tribuna Arlequinada, aquesta Tribuna Preferent d'hora i mitja i ben especial pels protagonistes. Estava pensant que poques vegades haurà passat que dos jugadors sense ser presentats hagin marcat ja, i en el cas d'Abde per partida doble, o sigui que realment han anat molt per feina. Si vols sumar-li un nom propi més, queden dies encara, però Pablo Monroy, el tenim a l'agenda també.
Suposo que no perquè hi hagi bones notícies més enllà de que la recuperació va per bona via, no?
Com a ex de la SD Logroñés i per saber com està passant per aquest mal tràngol de recuperar-se d'una lesió de gravetat. Sergi García, vaig a parlar una mica del Sabadell B. El vas veure, no, tu?
Sí. Bé? Sí, sí, molt bé. El partit va ser treballat, d'aquells de, com es diu ara, de mastegar sorra, però va aparèixer un juvenil, tu, per salvar-ho tot gairebé sobre la botzina.
I li va anar millor que l'endemà al derbi a Raona Marinals. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I és que la Lliga Elite, el Sabadell B, també va remuntar i també va acabar guanyant, i també per 2-1. Els de Conrad García van trencar dissabte la ratxa de 3 jornades consecutives punxant, superant sobre la botzina el Granollers, i això que el Cué es va avançar en el minut 7 per mitjà de l'ex d'Arlequinat, Omar Canté. Tot i això, abans del descans, Miquel Ostrell va igualar de cap. Al final, Arlequinat va millorar notablement a la segona meitat, però els granollerins van disposar d'un penal en el tram final que va aturar Nico Pereira, l'argentí. Instants després va entrar al camp el juvenil Alia Camará, que havia renovat el dia abans amb el Sabadell fins al 2026, i a les acaballes va ser l'heroi, rebent una passada filtrada i marcant el gol de la victòria. Així de feliç es mostrava el mateix Camará després del debut triomfal amb el B.
La verdad es que sí que estoy muy contento y Y bueno, llevo unos días que no me lo creo por la renovación y ahora que debutó con el filial, pues muy, muy contento, la verdad.
El Sabadell ve a tancar la primera volta de la Lliga Elite en segona posició, per tant, en places d'ascens directe a tercera federació. El tècnic Conrad García valora positivament també aquest primer tram de la temporada i ja té la vista posada en el proper partit a casa contra el Lloret.
Jo crec que la nota a la primera volta és molt bona, però sí que amb un regust de que acabem de trencar just la dinàmica al final, no? Aquesta mala dinàmica que ens portava a no guanyar, hem aconseguit finalment revertir-la i el proper partit, que és contra Lloret, que a més tenim ganes perquè vam perdre ja, tindrem aquell punt de motivació i de confiança després de la victòria.
Un Lloret, per cert, que va perdre a Palamós, el degà que va de fitxar un exarlequinat com Javi Salamero com a entrenador. La jornada va ser força propícia, perquè de la resta de rivals directes que hi ha per sota, el Valls va perdre i tant l'Atlètic Lleida com el Vic i el Figueres van empatar. Això fa que el forat amb el tercer sigui ja de 5 punts. Qui no va fallar, això sí? L'Europa B, que va guanyar per la mínima el Sants i continua amb 2 punts més que el filial del Centre d'Esports. Futbol formatiu, teníem derbi aquesta setmana, ahir a la tarda, i el juvenil A del Mercantil li ha tornat a guanyar aquest duel de màxima proximitat a la divisió d'honor al Sabadell. 3-2 es van imposar els Blaugrana al municipal Joan Murtró, aprofitant sobretot la pilota aturada. Dos dels gols graciencs van arribar amb faltes penjades per Albert Vicente, el 2-1 que va acabar rematant Oriol Martín, i el 3-1 amb un gran cop de cap de Miguel Expósito, autor d'un doblet. El tècnic del Sabadell, Albert Milà, es mostrava crític en aquest sentit.
Crec que hem de fer un punt d'autocrítica molt important. En aquestes categories, els gols venen de pilota parada, de transicions ràpides o d'errors individuals. I o comencem a fer un punt d'autocrítica amb aquest tema o no anirem endavant. I la veritat és que l'equip no ha fet un mal partit, ha sigut un partit maco, ha competit bé l'equip. El problema és que ells ens generen moltes ocasions de pilota parada, no només les dels gols, i nosaltres ens generem molt poc. Llavors, fer un punt d'autocrítica i millorem aquest aspecte.
Izan Rosena, qui també va fer dos gols, va posar emoció al derbi marcant el 3-2 definitiu de penal pel Sabadell i tot i que va haver-hi grans ocasions pels dos equips, el marcador ja no es va moure més. Podeu recuperar, per cert, tots els gols i les millors jugades del partit d'aquest derbi sabadellenc de la Divisió d'Honor Juvenil al nostre canal de YouTube i també al web radiosabadell.fm per reviure aquesta victòria del Mercantil que deixa encarrilada la permanència dels Blaugrana. Carlos López, l'entrenador, dona l'enhorabona als seus jugadors per la temporada que estan signant.
Estem a prop perquè la temporada em sembla descomunal, o sigui, és que ja és difícil de trobar objectius. Jo sempre ho dic, que al final l'entrenador té el mèrit i el cos tècnic d'aixecar-nos al principi quan semblava que aquest equip no faria cap punt, i us dic la veritat, de la jornada 5 cap aquí, la nostra feina és molt més secundària i els aquests jugadors tenen un mèrit espectacular.
Tanca la 17a jornada de la Divisió d'Honor al Mercantil i ja té un avantatge de 9 punts respecte al descens, mentre que el Sabadell Juvenil només té un marge de 2 puntets sobre el perill. Al final de l'enfrontament, el Sergi Parc conversava uns minuts a Raona Marinals amb el Miguel Expósito, que amb el seu doblet, atenció, s'ha convertit en el màxim golejador de la història del juvenil a mercantilista amb 35 dianes.
Vinga, va, encara en calent aquí amb el Miguel Expósito, un dels grans protagonistes d'aquest derbi que ha guanyat el Mercantil. Què tal, Miguel? Com estem?
Hola, buenas. Pues muy bien, muy orgulloso por todo lo que ha luchado el equipo hasta el final y muy contento por los 3 puntos.
3 punts, després d'aquest 3-2. Heu patit, els últims minuts. Has de reconèixer que heu patit moltíssim perquè és que al final heu tingut ocasions a la contra, és veritat, per fer el quart i sentenciar, però és que el Sabadell també ha tingut aquestes arribades perilloses, eh?
Sí, nosotros a la que nos han metido el segundo gol nos hemos venido un poco atrás y la verdad que el Sabadell ha estado bastante dominador en esta fase y nos ha hecho varios centros que han sido peligrosos.
Això els últims minuts, Miguel, però sí que és cert que hem viscut un derbi trepidant que ha tingut alternatives. Els primers 20 minuts hi han hagut 3 gols i aquí és on tu també t'has erigit com a protagonista, no? També en aquest principi de partit, marcant un dels dos gols del Mercantil, després fent també el tercer. Imagino que en l'aspecte individual contentíssim, tu.
Sí, la verdad que estoy muy contento porque esto lo llevo buscando desde hace mucho tiempo porque es algo que no encontraba durante estas primeras jornadas y ayudar al equipo con mis goles es un orgullo.
fa unes setmanes ho parlàvem amb tu i jo, Miguel, allò de la temporada passada vas inflar, marcar gols, que estaves ja allò en el rànquing que fa el mercantil del juvenil A entre els primers posicionats i que aquesta temporada que costava, no? Ara estàs en un moment en què per fi estan arribant els gols i avui s'ha demostrat.
Sí, la verdad que al principio costaba mucho, pero bueno, siguiendo trabajando durante los entrenos y semanas han llegado los goles, pero sobre todo lo importante es que el equipo ha crecido y estamos sumando muchos puntos, que eso nos va a venir bien.
Mira, ara que dius això, en clau individual, això que parlàvem, en clau col·lectiva, temporada, no sé si dir somiada pràcticament, eh? Heu guanyat els dos derbis, però sobretot el més important és que a aquestes altures de Lliga, no dic que la salvació estigui feta, però està molt encarrilada perquè la distància ara és de 9 punts ja.
Sí, la verdad que al principio de temporada, con la pretemporada, nos costó mucho adaptarnos, pero al paso de las jornadas nos vamos adaptando muy bien a la categoría y vamos sumando puntos que seguro que al final de la liga los vamos a necesitar.
I això, el que dèiem, heu guanyat els dos derbis. Això crec que per vosaltres també, no dic com a objectiu principal, però segur que ho teníeu allò en el vestidor marcat entre sella i sella per aconseguir-ho.
Sí, la verdad que el derbi en esta liga es lo más importante, es el partido más importante y ganar los dos es un orgullo porque ser el equipo que ha ganado la ciudad con la categoría más alta es un orgullo.
Miguel, felicitats per la victòria d'avui i especialment per aquest doblet que has fet. Moltes gràcies.
Muchas gracias.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I un grau per sota, la Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esports, va salvar els mobles contra la Fundació Esportiva Grama, marcant el 2-2 definitiu a les acaballes i a les botes de Hugo Crespo, un punt que deixa l'equip arlequinat a la zona mitjana baixa de la classificació i per això el tècnic Isaac Marcos dona per bo l'empat.
El escenario que se nos presentaba en caso de haber perdido el partido era bastante complicado, bueno, difícil por así decirlo, pero cuando juegas contra este tipo de equipos que están ahí abajo y que te pueden meter a ti también, lo importante es sobre todo no perder, ¿no? Entonces, cuando llegó el final del partido, íbamos 2-2, era importante ir a por los tres puntos, pero sobre todo no perder lo que ja teníem.
El segon juvenil arlequinat ha tancat aquesta primera volta novè amb 17 punts, amb un marge de 3 o 4 respecte al descens en funció dels equips que acabin perdent la categoria. Arribats a l'equador de la competició, és moment de fer balanç de la primera meitat de Lliga.
Ha sido un poco una montaña rusa porque, bueno, no hemos conseguido tener esa regularidad que nos hubiese gustado. Cuando llegué yo, la verdad que los resultados no nos acompañaron, parece que nos entraron algunas dudas, trazamos un camino, fuimos todos en la misma dirección, los resultados llegaron y no hemos acabado quizá el año, la primera vuelta, con los resultados que queríamos.
Els d'Isaac Marcos obriran la segona rebent diumenge a les 4 a l'Atlètic Segre en el segon partit consecutiu d'aquest Lliga Nacional Juvenil del Centre d'Esports a Olímpia.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, 15 minutets mal comptats abans no arribin els companys informatius i el Notícies Migdia. Anem amb el bloc poliesportiu després d'haver repassat com ha anat el cap de setmana en matèria futbolística. Victòria de l'OAR Gràcia, el derbi de Divisió d'Honor Plata Femenina a la pista de l'handbol Sant Quirze. Les quirsetenques que van caure contra l'OAR i, per tant, així el conjunt gracienc es treu l'espina de la derrota de la primera volta a casa en un partit en el qual van anar a aquest de la segona a Sant Quirze, increixendo les de Carol Carmona. A la primera meitat van arribar a anar 4 gols per darrere, per sota en el marcador, al descans, això sí, igualtat màxima, 13-13, i a la represa sempre per davant, fins al 22-26 final, que deixa l'Oar Gràcia 5 punts per sobre de les Quiris. Emma Serna, autora de 4 gols en el derbi, comenta com van jugar de menys a més aquest derbi.
El partit ha sigut una victòria molt treballada. Cada cop hem anat augmentant la defensa, cada cop millor, i això ens ha donat a la segona part. Al principi ha sigut el punt clau per tal de poder allunyar-nos una mica del marcador.
Com a bon derbi, va haver-hi també un ambient especial ahir a Sant Quirze del Vallès, molt de públic, no només local, també gracienc, el que diu, en aquest cas, Emma Serna, que va ser una empenta extra per les deixebles de Carmona.
Hi havia un munt d'ambient, ha sigut molt reconfortant que tinguéssim bona part de l'afició, era la part de l'Oar, i ha sigut doncs, un punt més que ens ha donat aquesta manera de poder seguir cap endavant.
En aquesta segona volta, l'Oar femení ja ha guanyat a la Roca, ara també al Sant Quirze, i d'aquí a dues setmanes ha de visitar el Sant Joan d'Espí, que és qui tanca aquestes fases, un punt per sobre de les verdiblanques, però amb un matís, el partit pendent que encara té el Gràcia amb Mataró. Serna explica com s'han conjurat per guanyar sobretot especialment aquests duels directes i arribar així a llocs de privilegi.
A principi de aquesta segona ronda ja sabem que venien tots aquests equips i que guanyant-los és l'única manera de poder estar per dalt i seguir lluitant per tal de poder arribar a les fases. I com ja tu dius, ens posiciona a una molt bona posició i totalment que depèn de nosaltres. I el partit de Mataró està pendent i tenim moltes ganes de jugar-lo per a veure si podem pujar una miqueta més.
Per cert, la derrota de la Roca aquesta mateixa setmana a casa contra el Levante Marni ha propiciat que les de Carol Carmona, amb el seu triomf al derbi, pugin un graó més, un lloc a la taula d'aquesta divisió d'honor plata femenina i siguin ara mateix terceres, com dèiem abans, a un puntet de distància de les fases i amb un partit pendent que han de jugar el mes de febrer a Mataró. Victòria de l'equip femení de l'Oar Gràcia, per contra, el masculí va perdre per la mínima a 5 segons del final.
Havíem plantejat el partit molt bé, la primera part havia sortit molt bé, i bueno, a partir de la segona part, Sant Joan d'Espí ens planteja una sèrie d'accions que no sabem treure en defensa, i a partir d'aquí, pues, a remolc en atac, perdent alguna pilota, i bueno, la seva porteria ha tret les pilotes que eren fàcils per nosaltres o llançaments clars, i aquí és on hem pecat una mica, no?
Escoltàvem a Pere Llats, l'entrenador d'aquest Oar Gràcia Sabadell. Si a la primera volta els graciencs van guanyar clarament al Sant Joan d'Espí al carrer Bocaccio, aquest cop a domicili, el resultat va ser de 28-27. Derrota de les doloroses al Sant Quirze, que suma 4 triomfs seguits, ha passat ara a l'Oar, deixant-lo sense plaça de fases. Ara és un punt per sobre. I el Sant Cugat no ha jugat el seu partit contra el Sant Vicenç i té l'opció d'escapar-se 2 punts per sobre dels de Pere Allats. El tècnic, però, recorda que no és ni molt menys definitiu això d'haver perdut ni que sigui momentàniament aquestes places de privilegi entre els dos primers classificats, i pronostica que tots els que estan implicats en aquesta part alta es deixaran punts contra rivals pitjor classificats.
La temporada és molt llarga i, com bé has dit, equips de la taula mitja estan rascant punts contra els equips de dalt. Llavors, penso que aquest any el nostre objectiu és estar dalt i, per tant, pues, crec que no hem de desmereixer el partit que hem fet avui. No hem jugat malament. Al final són detalls que fan que un equip o altre guanyi el partit. Toca seguir treballant, seguim el projecte i endavant amb tot el tram de temporada que ens queda. Queden 13 partits, per tant, tothom pot punxar, poden passar mil històries, i toca estar allà. Al final està a les nostres mans encara i, per tant, hem de seguir.
I, de fet, el regust d'ahir és, d'abans d'ahir, perdó, és dolorós, cou per com va ser a les acaballes i per la mínima, però no pel pla de partit. Tot i estar a la part alta de la classificació, a l'Oar li està costant afrontar els partits com a visitant. A casa només una única derrota en tot el curs, la de l'Esplugues. El carrer Bocaccio és pràcticament un fortí i, en canvi, a domicili ja van 3 desfetes en els últims 4 quatre desplaçaments, però malgrat això, Ayats assegura que aquesta vegada van rendir bastant millor que en sortides anteriors.
Veníem de perdre partits a fora, molt a remolc i que no acabem de treure, i avui penso que hem donat la talla, hem sabut estar, i al final per petits detalls hem perdut el partit, però el plantejament penso que és bo i que els jugadors estan fent una bona feina i, per tant, com bé dius, toca seguir animant-los i, com ja t'he comentat, la temporada és molt llarga i queden molts partits i hem de seguir treballant per intentar ser-hi.
El següent partit d'aquests molts que queden, que deia ara Pere Ayat, serà dissabte a les 6 a Gràcia, al carrer Boccaccio, i rebent el Sant Vicenç, setè classificat, amb un partit pendent, aquest que dèiem ara fa una estona, contra un rival directe del conjunt verd i blanc, com és l'handbol Sant Cugat. Més handbol.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Hem parlat del Divisió d'Honor Plata Femenina de l'OAR Gràcia, també del Primera Nacional Masculina, i per completar el bloc d'handbol, el Creu Alta Sabadell Handbol té oberta des de divendres l'exposició al Casal Pere IV del 75è aniversari del club. Segur que si heu passat per la Rambla potser us ha cridat l'atenció o fins i tot heu tret el cap per allà. L'Albert Bosch n'és el president i en parla així.
Es troba tota la història a les parets del club. Hi ha hagut una feina molt gran de recopilar molta foto, de digitalitzar-la, i hem intentat escriure-la des d'un bon principi, des dels principis del 6 de desembre del 47 fins al dia d'avui.
Si heu fet número ràpid, desembre del 47 l'efemèride s'està celebrant un any més tard del que tocaria, en part per la disponibilitat del Casal Pere IV. Volien fer coincidir la mostra amb la resta d'actes d'aquesta efemèride. L'agenda de l'aniversari inclou també, per exemple, un documental que és a punt de ser presentat, una taula rodona i un dinar que serà el 24 de febrer. Bosch assegura que l'entitat, al marge de l'actualitat purament esportiva, travessa un moment de salut molt dolç.
Tenim un nivell de volum de jugadors, són 220, més escoles, podem arribar als 240, el femení està a punt de completar-se, qualsevol acte que fas la gent respon, vam fer el dinar de presentació, érem 300, vam fer un torneig entre pares, fills, el després de Reis, i eren més de 180 jugadors. Realment ara és increïble el que està passant, perquè ha arribat un punt que ja no és només un club d'handbol, o sigui, ara ha arribat un punt que ets una entitat del barri, que tothom ho viu, els diumenges a la tarda el Balsac està ple.
Doncs bon ambient a Cal Balsac i també divendres passat en aquesta inauguració de l'exposició d'una mostra que podeu anar tafanejar tant com vulgueu al Casal Pere IV. De cara a aquesta mateixa setmana, aquest divendres, 7 dies després de la inauguració de la mostra, tindreu la taula rodona i la projecció del documental divendres, insisteixo, a les 6 de la tarda a l'Auditori 2 del Casal Pere IV.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el programa d'aquest dilluns el tanquem amb squash, amb Iker Pajares, que ha arribat fins als vuitens de final del torneig de campions de Nova York, del JP Morgan. L'esquaixista sabadellenc va complir els pronòstics superant els dos primers adversaris del quadre amb un rang inferior, però a la tercera ronda va caure en una hora de joc contra el vuitè cap de sèrie del torneig, és a dir, l'egipci Tarek Momen. Tot i la derrota, però, Pajares va vendre cara la seva pell. El del club tenis Sabadell va igualar el partit amb l'11-8 en el segon joc, però va cedir en els dos següents 8-11 i 6-11. En qualsevol cas, valoració positiva, tenint en compte sobretot els punts que sumarà en el rànquing PCA.
Molt satisfet amb el resultat. A dia d'avui fer tercera ronda d'un gran slam és molt bon resultat i molts bons punts que m'ajudaran a seguir pujant en el rànquing. He tingut dues molt bones victòries a primeres rondes.
De moment, a l'actualització d'avui no hi ha hagut moviments i Pajares continua sent el 21è del món. Veurem què passa, sobretot, quan s'acabi aquest torneig tan peculiar que té lloc en un dels escenaris segurament més emblemàtics del circuit, la Gran Central Terminal de Nova York. L'esquaixista sabadellenc també ha definit l'experiència de jugar entre andanes i passatgers, un dels tornejos amb els millors del món prenent-hi part.
pista de vidre, dins del gran centre, el terminal, molt de soroll, moltes llums, molt de moviment, de gent passant, molts flashos de càmera. Bueno, és una experiència única que només ens hi trobem en poques ocasions durant la temporada, quan juguem, per exemple, al mig de les piràmides, no? on hi ha molts insectes, hi ha molt de vent. Doncs aquí, per exemple, a Nova York, ens trobem en una pista doncs, amb molt de soroll, amb moltes llums, molts reflexes. Llavors són condicions que a poc a poc m'he d'anar adaptant si vull guanyar aquests partits en un futur.
La veritat és que en l'aspecte mediàtic és molt llaminer, el món de l'esquash, segurament sense molta tirada aquí a casa nostra, però jugar entre piràmides a Egipte, a naus abandonades, també recordo, per exemple, a Gran Bretanya, ara a meitat d'una estació central a Nova York, la veritat és que impensable en d'altres esports. I ja que parlava de futur, Iker Pajares, el seu passa ara per conquerir el que seria el seu quart campionat d'Espanya d'esquash, que tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de febrer a Galícia, Santiago de Compostela. El del tenis Sabadell avança que prepararà aquesta cita a consciència.
Ara tinc el campionat d'Espanya d'aquí un parell de setmanes, fita important, títol que vull tornar a guanyar. I bé, no m'hi he posat res en el calendari perquè em vull preparar bé, vull estar aquí a casa, vull arribar descansat físicament i sobretot de cap. I després, just després del campionat d'Espanya, marxo directe als Estats Units un altre cop, on jugo l'Open de Washington i seguit l'Open de Chicago.
Doncs és l'espanyol amb millor rànquing mundial, el 21è del món, el sabadellenc Iker Pajares. Recordem que l'any passat a Palència, ja sense Borja Golán, que era el dominador històric d'aquest campionat en el circuit, Pajares va escombrar a Pascal Gómez a la final, en poc més de mitja hora, i que aquest cop tornarà a ser el màxim favorit la segona setmana del mes de febrer aquest campionat d'Espanya d'esquash. Avui a les 7 tenim un tribuna preferent especial amb Carles Salvador visitant els estudis de Ràdio Sabadell i també amb David Soto, per tant, dues de les tres cares noves en aquest mercat de gener. Visiten el Pau Vituri, el Roger Benet, a tota la colla del tribuna preferent i a tots vosaltres que hi podeu participar també al Twitch de Ràdio Sabadell. De cara a demà, escoltarem a Soto també amb el millor que hagi dit avui al tribuna, però tindrem a David Estals analitzant l'actual situació del Sabadell amb aquesta espectacular revifada. Parlarem d'atletisme amb un calendari en general bastant atapeït. Venim d'un campionat de Catalunya aquí a casa i tindrem míting internacional en breu. I també el futbol sala amb el Cara i Creu, la pitjor de les notícies del Natació Sabadell, la cara somrient, la de l'Escola Pia, a la segona B masculina d'aquest esport. Són gairebé les dues, nosaltres anem enfilant de tornada cap a la redacció, a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, entren els companys d'informatius. Una abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar. Per recuperar aquest programa és tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i buscar allà el podcast de l'Hotel Suís. Que passeu un bon dilluns i una bona setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.